Vinga, que fem repassada als dies mundials. Avui, dia mundial del microbioma, també és un dia internacional de les persones amb manca de capacitat auditiva i visual, i també és el dia de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, que t'asseguro que si aquí comptabilitzem els autònoms, les microempreses i les que anomenem pimes, entre una bona part del motor econòmic i laboral del nostre país. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts, avui ja 27 de juny del 2023, 27 graus i mig, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Ahir va ploure. No a la plana de Lleida, però sí que va ploure, per exemple, 8 litres a Tuixent, 10 a Martinet, 11 a Lladurs, a Lladurs i Bóixols, 12 a Barruera, a la Vall de Boia, 14 a la cara nord del Cadí, a Castellnou, al Pallars Jussà, 18 litres, a l'Estany Gento, 26, 35 a Torre de Cabdella, a la Vall Fosca, o 44 a Boí, a la cota 2.500. Benvingudes siguin aquestes pluges a mitja i alta muntanya, i sobretot si són, doncs, a poc a poc, ben fetes, perquè aquestes són les que després van baixant per totes les valls, van alimentant a tota la vegetació que tenim a les muntanyes i a les valls i fan cap als embassaments, que és el que necessitem. Per cert, fa uns minuts estava parlant un expert del tema de la pell i del sol, i vigileu, i ha anomenat que, escolta, els mòbils que tenim avui en dia, la majoria tenen l'aplicació de meteorologia, i entre d'altres coses, a part de la humitat, el tant percent de possibilitat de precipitació o la temperatura, és veritat que hi ha un lloc on hi posa l'índex de raigs ultraviolats d'on està el mòbil en aquell moment. I és veritat que estava mirant ara aquí a Lleida i a mi em marca que cap a la una i mitja, o sigui, d'aquí a una hora aproximadament, és el moment màxim. Però el màxim, nivell 8, molt alt. Però és que ara mateix estem a nivell 7, que és alt. I portem al nivell 7 des de les 11 del matí, 11 i mitja, que és el que l'expert deia. I seguirem amb qualificació alta fins a 4:45 de la tarda, que llavors comença a anar moderat. Amb el qual, el que ens deia, de 11 a 5, ull amb el sol, si pots evitar-ho, evita-ho, i si no pots evitar-ho, crema protectora factor 50. Ja oblida't d'històries d'altres factors, factor 50. Que el que fa el sol a la pell té un efecte acumulatiu, és a dir, mira, avui m'he passat, però demà una mica, i passat demà... No, tot va sumant, i al final surt, per desgràcia. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon migdia a tothom.
Bueno, de fet, aquest tema de les 11 a les 5 és
sí,
perquè...
Sí, la radiació ultraviolada és molt alta, fins i tot podia ser... És que el migdia solar...
Això no ve a dir que nosaltres portem 2 hores de...
Doncs clar, portem 2 hores d'avançament.
De l'horari.
Hem de comptar pues, gairebé entre les 11 i les 12 del matí, o i les 4 i 5 de la tarda,
sí.
Més radiació solar en els aparells que tenim mesuren per el simple escalfament des de les plaques solars, que és quan més s'aprofita aquesta hora, però també l'índex ultraviolat és molt elevat.
Clar, després... aquí hi ha una diferència, Armando, que és una cosa és la temperatura
i l'altra la incidència
d'aquests raigs solars, perquè la temperatura, com ben has dit, a Lleida, a partir de les 6 o les 7 és la màxima.
Mentre que a les costes gairebé són molt semblants, molt simultànies en hora, al voltant de les 2, la 1, les 2, les 3 de la tarda, s'alcança la temperatura més alta i la radiació més alta. En el cas de Lleida no. Tenim 4 hores com molt, és a dir, 4 hores entre les 12 i les 4 de la tarda, de màxima radiació solar, i després encara tenim 4 hores més, o 5, a vegades, d'alta temperatura. Encara puja més entre les 4 de la tarda i les 8. Ahir i abans d'ahir es va donar al voltant de les 7, la temperatura més alta. És a dir, tenim aquest doble inconvenient que no tenen altres poblacions, bueno, que gairebé es dona simultàniament l'hora de més radiació solar, pues rebrem també temperatures més altes, sobretot cap a la costa.
Haurem de buscar també quins després, avantatges tenim. Això t'ho poso de deures.
L'entra la marinada, l'aire que ve del mar, i el mar no està a aquestes temperatures tan altes. Estarà 20, com molt alt, ara no estarà tant, però estarà 22, 23, 25 graus, però no arriba gairebé mai, exceptuant puntualment l'any passat, va fregar algun moment els 30.
Armando, jo l'any passat t'asseguro que vaig anar a la platja, sí. Feia molt temps que no hi anava, i els meus fills li vaig dir, bueno, vigila, que això no és una piscina, que quan entres la trobes fresqueta. I a l'entrar em va fer esgarrifança i tot, de calenta que la vaig trobar. Parlo aquí a la Costa Daurada.
Sí.
O sigui que,
i això passa sobretot cap a l'agost, que és quan l'aigua li costa molt escalfar-se, després li costa molt refredar-se, però el mes d'agost és el que trobem l'aigua. Sempre, històricament, als 26 graus, el passat encara va pujar més.
Armando Álvarez, aquest diumenge i ahir dilluns vam arribar, diumenge, a la màxima d'aquesta primera onada de calor de l'estiu.
Sí, que ha sigut més forta cap a Andalusia, cap al quadrante suroeste de la península, també a Portugal, i allí s'han... Allí han arribat a 40,
allà 44, l'han vist. Sí.
Bueno, una bestiesa. Aquí, a la zona de la Vall de l'Ebre, entre Saragossa i Lleida, pues, si els 39 graus es va fregar. És a dir, una temperatura altíssima, és la primera i és la que hem de vigilar més. Vigilar més vol dir hidratar-se més, beure més aigua i, el que hem dit abans, posar-se un filtre solar el més alt, el de més 50, com hem dit abans. I un barret o alguna precaució si hem d'estar a l'aire lliure i si podem, pues, no estar-hi durant aquestes hores. O estar a la piscina o en aire condicionat, i els que han de treballar són els que acaben patint més.
Clar.
Aquestes temperatures, el màxim de calor de diumenge va rebaixar ahir, de 39 va baixar a 37, avui esperem que s'envolti els 36, demà 36 o 35, va una mica de baixa. No es veu més endavant molta calor, eh? No es veu aquestes temperatures de cara als propers dies, més de 35 no es veu.
Bueno.
Ni una petita davallada de cara a divendres, perquè ara durant les tardes tindrem xafes i tempestes. No tant a la plana de Lleida, alguna ens pot arribar, ens pot fregar la meitat sud de Lleida, però la majoria concentrada al Pirineu, molt dispers, alguna podria fregar algun punt de la plana de Lleida, deixar alguna gota, en principi poca cosa, i seria dijous, al tard vespre nit i matinada de divendres, on les xafes i tempestes podien deixar quantitats d'aigua molt importants al Pirineu, que ara està per determinar. Dijous, tard de vespre nit, Pirineu i prepirineu. La meitat, la part nord de les comarques de Lleida. Avui ja les temperatures continuen sent altes, però la Vall d'Aran, que només va arribar a 30 graus el diumenge, ahir ja va rebaixar força, avui estan a temperatures al voltant de 20, 25 graus, ahir les temperatures són més fresques i van al revés de la resta de comarques.
Sí.
És a dir, la setmana continuarà assolellada, calorosa, no tan calorosa, i per les tardes xafes i tempestes, sobretot la del dijous, remarquem, perquè les previsions són bastant contundents de cara a dijous, tarde, vespre, nit.
Però a la plana de Lleida també?
Seguim, perquè això varia moltíssim.
Armando, a la plana de Lleida també?
No, a la plana de Lleida no, no sembla que arribaria, però jo crec que al final de la tarda del dijous podria arribar alguna precipitació.
Ja.
Podria arribar alguna precipitació. La majoria no són de ploure poc a poc, són de xafes i tempestes fortes acompanyades de calamarsa, com ja va passar ahir. Ahir també va ploure molt, tot i que no l'hem dit, a Andorra, no?
Uh-huh.
Fins a 30 litres, la zona d'Ordino, de Grau Roig, etc., també van rebre amb calamarsa i tot.
El problema,
un gran refrescada, també.
El problema d'això, Armando, és que 30 litres ploguts en 6 hores són benvinguts,
sí, però
30
clar,
litres en 15-20 minuts és una altra història.
Però és que és la forma de ploure a l'època càlida de l'any.
Clar.
Sempre ha passat. És a dir, no és que sigui res extraordinari, però com passa, els mapes pinten molt, molt vermell de cara, cara a la tarda de dijous. No
vale.
Tant al d'avui i demà, que també cauran, però d'una manera més dispersa, no tan general com podria ser la de dijous.
Que ara actualitzant. Veus perquè... alguna nova onada de calor?
No es veu.
No
el
es
cap
veu.
De setmana sembla que tornaria a millorar en quant que no hi hauria tants xafes i tempestes, tot i que també, i un calor moderat.
Vale.
A aquestes alçades, calor moderat,
ja,
és entre 30 ja. i 33, sí, 34 sí. graus.
Escolta, jo...
Més de 35 ja comença a ser... Bueno,
però la mínima,
molt
sobretot, que... la mínima que baixi a la nit.
Sí, claro, ja portem dos nits tropicals, que no baixa de, 20, sí. de 21 graus, concretament a la ciutat de Lleida. Fora de l'àmbit de la ciutat de Lleida sí que es baixa una miqueta, eh? 19, 18, 17, tampoc gaire més. Al Pirineu 16, 15... Però sí, l'àmbit de la ciutat de Lleida és més càlid. També perquè agafa molta calor.
Ens hem quedat a 21 graus.
Amb aquesta insolació, radiació solar, tot el que no és de natura, que és ciment, asfalt, edificacions, doncs s'escalfen i ja el notem a les cases.
Clar. Doncs Armando Álvarez, divendres que tornem a parlar, veurem com ha anat la tarda vespre de dijous. A veure
el que arriba a ploure... Però hem d'anar actualitzant contínuament per la gent que hagi d'anar al Pirineu més aviat per fer excursions.
Sí, correcte.
El spa, correcte. De fer trekking, hauria de fer-les pel matí. I ja veure el cel com estan creixent els cúmuls i a partir de les 4 de la tarda pues, ja anar plegant.
I tant.
D'acord?
S'ha de vigilar. Armando Álvarez,
vale.
Cuida't força. Fins divendres.
Fins divendres. Adéu.
Doncs sap que busquem una darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mirant ara el calendari, perquè clar, comences a mirar, escolta, que dijous igual plou, veure el cap de setmana, si la temperatura és alta o baixa, i comences a mirar el calendari i dius, no, si és que el cap de setmana vinent ja és juliol, a veure, coses que passaran al juliol, home, si tens la sort de que comences vacances perfecte, però si no, ja saps que el dia 23 de juliol hi ha les eleccions, que el nostre president doncs, va tenir a bé de col·locar-les en un país eminentment turístic i on cada cop més s'estan centralitzant les vacances a l'agost i a la segona quinzena de juliol, no pel gust de molts, eh? No pel gust de molts, però vaja, està així, doncs ens va col·locar aquestes eleccions generals el diumenge 23 de juliol. Des de que es va anunciar la data, hi ha molta gent que es pregunta, vale, escolta, però i si jo he de marxar de vacances i si m'enganxa al mig? És que clar, tu imagina't que tens dues setmanes de vacances al juliol, la segona quinzena. Això és exactament al mig. Exactament al mig. Què fas? Marxes? No marxes? Reserves? No reserves? I si em toque? Perquè ja saps la dita. O sigui, no et tocarà mai res. Sobretot si és tema de loteries. Però tranquil·la que... O tranquil que si no vols que et toqui anar a parar amb una taula electoral, amb una mesa, tranquil que aquest sorteig sí que tindràs la sort. Ja saps, pot passar. Aquí sí que estem tots al bombo. Doncs bé, què pot passar? Doncs una absència no justificada i sense reconeixement de la Junta Electoral suposa una infracció greu dins del règim jurídic espanyol exposat al Codi Civil. Ara veureu el problema de no anar actualitzant les penes, les sancions, les multes i aquestes històries. Hi ha coses que sí, hi ha coses que no, hi ha coses que seguim doncs, amb el que es deia fa 30 anys, d'altres que s'han actualitzat ara. Ara veuràs la diferència injustificable, el que et pot caure, vaja, si nomenen per anar a una mesa i no hi vas. En una mesa hi ha tres persones, el president i dos vocals. I després es nomenen un parell de suplents que són els que han d'anar quan es constitueixen les meses, a les 8 del matí. Si venen president i vocals, doncs marxen, i si no, doncs com a suplents els han de suplir. Si no acudeixen a exercir les seves funcions, incorreran en pena de presó de 3 mesos a un any o multa de 6 a 24 mesos. És una multa que pagues cada dia una quantitat de 6 a 4 mesos. A 24 mesos, perdó. Però pots anar a la presó, eh? Està tipificat de 3 mesos a un any. El primer que m'ha vingut a la ment quan he llegit això és allò de... Ara fa dies que no surt la notícia, però igual fa un mes o dos mesos t'explicava que havien detingut una persona per robar en una botiga a l'eix comercial i que tenia 79 antecedents pel mateix. Està clar que no ha entrat a la presó si segueix robant pel carrer. O l'altre, que en tenia 40. O l'altre que van enganxar després de rebentar, perquè ho dic així, perquè és que ni cuidadosos ni res, rebentar 20 vehicles a la zona dels jutjats, al Canyeret, per a veure què hi havia dins. Està clar que no està a la presó. Cap d'aquests. Escolta, no se t'ocorrigui faltar amb una mesa electoral, eh? Les multes, per cert, que normalment també és veritat que s'ha de dir, ningú va a la presó per això, només ens faltaria, però la multa sí que te la poden posar. I ja et dic que pot anar dels 6 als 24 mesos pagant una multa. La quota diària seria d'un mínim de 2 euros, és a dir, 60 euros al mes, o un màxim de 400 euros. Bé, que s'ha d'actualitzar això està claríssim. Que tampoc s'havien de posar les eleccions ara al juliol també està claríssim. I encara te'n diré una més. I aquesta em dius tu a veure què et sembla. Em pots enviar WhatsApp al 664-526-180. Prou ja, sisplau, de les eleccions en diumenge. Això és personal, ho dic jo. Ho dic jo, tu no sé què pensaràs. Digue-m'ho, envia'm un WhatsApp 664-526-180. Per mi, prou ja de el diumenge posar les eleccions. Poseu-les, sisplau, en un dia laborable. Com que a priori has d'anar a votar a prop d'on resideixes i pots anar abans d'anar a treballar, te donen permís a la teva empresa, i això ho ha de... és el govern central el qui ha de, doncs, vetllar perquè es compleixi, i si s'ha de donar alguna ajuda a l'empresa perquè el treballador arribi tard, vas a votar i després a treballar i s'ha acabat la història. Dia laborable. Res de diumenges i caps de setmana, festius i ponts. Escolta, dia laborable. A d'altres països del món ho fan amb dia laborable i, escolta, no veig que segui desmoronar la democràcia en lloc. Per tant, dia laboral, almenys ho podríem provar, a veure què tal. Jo no sé, això ho dic jo, eh? Insisteixo, no sé si aniria millor o pitjor, però ho podríem provar. Tu què en penses? Digue-m'ho. 664-526-180. Em pots enviar missatge de veu o missatge de text. A la Universitat de Lleida, t'explicava que una 35ena de persones que estan investigant han denunciat que al final no els hi han pagat el que els hi havien dit que els hi pagarien. Aquí sempre tot són matisos, lletra petita, és que vaig dir, però després s'ha de deduir, la Seguretat Social te l'has de pagar tu, el que et vaig dir no era net, era brut... Val. La UDL ara diu que confia que Inspecció de Treball arxivarà la denúncia que els acusa de deure diners a investigadors. Insisteixen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja s'hi va pronunciar i que es tracta d'una denúncia que afecta totes les universitats catalanes. Bueno, que afecti a totes no vol dir que tinguin més o menys raó. Però vaja. Sense deixar l'àmbit universitari, hi ha hagut un estudi de la universitat que diu que treballar durant la pandèmia va causar estrès i ansietat a l'alumnat d'infermeria. Condicions laborals, l'excés de responsabilitat i la por al contagi van ser les tres principals causes que van causar aquest estrès i aquesta ansietat. Això a l'alumnat d'infermeria. Als professionals suposo que tres quarts del mateix. Ningú estaven preparats per aquesta història de la pandèmia i vigila, no em respiris a 2 metres, que igual em contagio. Com que no sabíem res, al final, doncs, bueno, la por és allò, per si de cas. Però tothom, suposo que vam tenir una mica d'ansietat i d'estrès, almenys aquelles primeres setmanes o aquells primers mesos. Després, també és veritat que després de seguida ho vam normalitzar tot. I tampoc és el cas, eh? D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres el delegat a Lleida de UGT, el José Luis Aguilar. Amb ell parlarem de la situació econòmica i laboral. Però abans te n'explico una més del Departament d'Educació. I és que hi ha una família que denuncia que el Departament d'Educació els està posant traves al fet que puguin traslladar un estudiant de segon d'ESO que asseguren que pateix assetjament escolar al col·legi actual, que és el Clavé, i que volen anar a l'Episcopal a Lleida, on ja havia estat escolaritzat durant la primària i on ja ell, la família, hi van contactar per a veure si escolta, teniu lloc, podrem venir, i ja els han dit que no tenen cap problema per acollir-lo. El pare va destacar que ja fa més d'un mes que es van posar en contacte amb aquesta escola per veure si era possible fer aquest canvi i que la resposta va ser que era viable, ja que hi havia places. Ho van fer després d'haver sol·licitat un informe psicològic sobre l'estat d'inquietud, pessimisme i manifestacions continuades de cansament no justificades per l'activitat física i intel·lectual suportades. La conclusió de l'informe, que va ser aportada a Educació, és que atesa la intensitat de la sintomatologia s'adverteix del risc d'autolesió i es recomana incrementar la vigilància i atenció del menor, la consulta psiquiàtrica i l'allunyament de l'espai on es produeix l'assetjament amb un canvi de centre escolar amb la màxima immediatesa possible. El problema va sorgir després que la família canviés el seu lloc de residència de Lleida Ciutat al Picat fa més d'un any, coincidint amb el canvi d'etapa del seu fill de primària a ESO, que va comportar també passar de l'Episcopal al Clavé. La família ha entregat l'informe a Educació i el pare va destacar que també va notificar el vistiplau de l'Episcopal a acollir l'alumne, però la inspectora encarregada de l'assumpte els va oferir com a alternativa anar a l'escola Terraferma i en segon lloc a l'Institut del Picat. Bé, aviam, és que parlem d'un alumne, d'una persona amb unes condicions especials. Jo sé que es pot estudiar, però escolta, Educació pot ser que destini els recursos a veure si pot millorar d'altres històries a nivell global i no a veure què fem amb aquest alumne, si el movem o si no el movem i a on l'hem de moure. Tot això sempre respectant que si càpigui, que no quede ningú a fora després de fer la preinscripció, com és el cas, segons el centre on volen anar. Parlem de política. En parlarem a partir de 14:45 a la tertúlia de polítics, però la nova paeria ja preveu mantenir la figura del cap de l'oposició i els consells ciutadans. I escolta, et dono una notícia econòmica avui important. La paperera Alier rep el coneixement a la millor empresa de Catalunya del 2023. La companyia té la fàbrica al Segrià i es dedica a la valorització de residus de forma sostenible. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que quan ens parlem de la pandèmia és una cosa que ja comencem a veure llunyana i realment ha passat el temps, ja ha passat més de 3 anys des de l'inici ja de la pandèmia, vam passar per totes les restriccions i a poc a poc doncs, sembla que les coses més o menys han anat tornant a la normalitat, el qual no vol dir que la normalitat fos bona, ni molt menys, en segons quins casos, però d'altres històries i per culpa també de factors externs, com per exemple el tema de la invasió de Rússia a Ucraïna o especulacions o d'altres històries, doncs, escolta, que no acaben d'anar fines. I ara això ho recordàvem perquè està amb nosaltres als estudis el José Luis Aguilar, que és el secretari general de UGT a les Terres de Lleida, i amb ell, de fet, aquí en persona no havíem parlat des d'abans de la pandèmia, per telèfon sí que n'havíem parlat, havíem parlat després, però en persona no. I parlàvem de bueno, que hi ha coses que, escolta, que no, que han canviat i que no han canviat, vull dir, i que segueixen igual de malament. José Luis, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Clar, jo ara exactament no recordo, però, clar, abans de la pandèmia segur, per tant, vull dir, estem parlant de fa de més de 3 anys que no estàvem aquí.
Ja. Sí, sí, efectivament, fa ara 3 anys estàvem entrant sí. Nosaltres a... S'estava sortint del, tot, del global nacional de la pandèmia i nosaltres començàvem la segona fase. Per lo que tots recordarem, en aquella època, començament de la campanya de la fruita i, a més, amb una molta presència de gent vinguda de fora i, doncs, vam tindre un brot, amb el qual es van tindre que tornar a confinar.
Sí.
La veritat és que els historiadors, suposo que quan arribi el moment... pues faran la prèvia, l'anterior i el posterior a la pandèmia del 2020. també coneguda com el Covid del 19, però han canviat moltes coses. Sí. L'escenari que ens hem ficat és un escenari, jo crec, que no era imaginable abans de la pandèmia. Primer perquè ens han deixat molta gent que, en el meu cas, el meu pare, que de repente estaven amb tu i que, a més, hem tingut sempre la desgràcia de no poder acomiadar-nos d'ells.
Sí.
Això és una cosa que sempre portarem a tots aquells que hem perdut un familiar per aquest maldit bitxo. I que vull esperar que sigui, com deien al principi, i no una altra especulació de mutacions o de...
I clar, evidentment aquest pas no té una segona oportunitat. No és, bueno, escolta, ja ho farem, vaja, intentarem fer-ho bé a la propera. No, és que aquí no hi ha una propera, és la final. És una situació que m'han explicat moltes vegades de gent que s'ha sentit com... O sigui, la situació ja és prou dura, perdre una persona propera, com per fer-ho d'aquesta manera, quasi bé per missatge, no?
No, i que a més en tot el procés d'aquestes situacions, la part del dol s'ha de fer, sempre, amb menys o més dolor, però s'ha de fer. I molta gent que hem perdut en família en aquestes condicions, aquesta fase no l'hem pogut passar, ni crec que la passarem. Aquí són totalment dependents i, per tant, això ha influït directament en el sou i en les pujades, possiblement amb més força que en altres indrets. I altres indrets han tingut també molta precarietat. Si no, recordarem els francesos, los del chaleco, los amarillos, com el tema del preu de la benzina, per exemple, no? Sí. Els camioners i totes aquestes coses.
Però fixa't que el tema de les matèries primeres, va haver aquell incident al canal de Suez, amb aquell camió que es va quedar travessat allí, que per allí passen milers i milers o milions de tones de matèria primera a través de vaixells, va estar aturat, ara jo no recordo de memòria, però potser estem parlant de 5-7 dies, una setmana, o 10 dies, ara no recordo, que a priori semblava que no revestia més gravetat, però a partir d'allí, és el que dius, jo crec que s'ajunta potser la falta de matèria primera i després també la especulació, perquè clar, molta empresa o moltes persones van veure l'oportunitat de dir, escolta, mira, falta això, s'ha de pujar preus d'una matèria que abans d'ahir havia comprat a un preu i que ara l'estic venent al doble.
És l'oferta, la demanda, l'estat capitalista puro i duro. Hi ha molta demanda, hi ha poc producte, el preu puja.
Clar, i automàticament cap a la butxaca de tothom.
Tens molt preu i tens molt producte, doncs m'estabilitzes. Si tens molt producte i no el pots col·locar, el preu comença a baixar en picat.
Vull dir que això va ser un primer avís pel tema de l'encariment de la vida, de pujar de preus de tot, i després ja el remat de Rússia amb Ucraïna.
Bueno, jo crec que va ser l'avís que estem en un sistema que està en mans de 4 o 5, que són els que van marcant el ritme, és com el compàs amb música, no? El diapasó que te va marcant el ritme de la cançó, el ritme de la música, el que has de portar. Hi ha gent que ens està dient cap aquí o cap allà i que ho està demostrant, pues, simplement pujant els preus de la matèria del petroli, o està fent pujar el preu del blat, o està fent pujar el preu de lo que ja han apoderat i que ja tenen amb la seva propietat. Això ens ha marcat moltíssim. Per què? Perquè doncs, tot s'ha encarit excessivament. Quan hi estava en la cosa que, bueno, semblava que es podia tomar un camí un camí, una direcció per baixar i per moderar-se, doncs ens ve la guerra d'Ucrània. I jo crec que tot això sempre han sigut pretextes per fer la guitza i per fer i guanyar i tenir molts guanys d'aquestos que hem dit que són els 4 o 5 que manen en el món. Però el que sí és cert és que el treballador sempre és el que surt perdent. El que sí és cert és que tenim una inflació on el 83% del tema d'aquesta crisi d'inflació que tenim, pues, correspon als beneficis i als guanys que tenen els empresaris. Els empresaris han repercutit directament amb el producte que han de comprar els treballadors. I el 14% correspon a la inflació, no? Com corresponderia a la pujada de sous. Tenim un país molt marcat en el tema de la precarietat. Tenim un país que afortunadament hem pogut reconduir una situació de precarietat que teníem, com era el tema de les diferents modalitats de contractació laboral, que a més castigava molt a col·lectius, per exemple el vostre, on hi ha molta gent autònoma en una situació doncs, de treballar molt, pedalar molt per arribar a una situació de normalitat, que nosaltres en l'any 2006 ja dèiem que no es podia signar cap contracte per sota dels 1.000 euros perquè ja la figura del miliorista es veia com periodativa i en el que s'ha vist és de que en algun cas ja és quasi afortunada, en un país en el que hi ha una categoria laboral que és el treball del pobre. Hi ha gent que treballa i que no arriba a final de mes i que no podrà arribar a final de mes i que no podrà complir les expectatives mínimes de subsistència i que encara sí que estigui treballant i que tingui una nòmina, com se deia sempre, tenir una nòmina, doncs necessita de l'ajut de la caritat en cristiana, si és així, o del govern, perquè no arriba als mínims.
És veritat això, perquè fa 10, 15, 20 anys l'absència de nòmina sí que era motiu de, bueno, això, de no arribar a final de mes, de tenir carències i d'haver de rebre una ajuda, però quan tenies una nòmina ja se suposava que, encara que fos mínima, escolta, tranquil, però en canvi avui en dia existeix aquesta figura que és preocupant. És a dir, una persona amb una nòmina, tot i treballar, no arriba, o sigui, no pot. I això vol dir que o sigui, el tema de nòmines i nivell de vida no es mou coordinadament, eh?
No va sempre de la mà, com sempre. La gent que ja tenim certs anys, doncs, se'ns va educar, no? No, el projecte de vida entra per tindre una feina més o menys assegurada, amb uns ingressos més o menys assegurats, i això no està passant, perquè també ha canviat molt el món en aquests temps. Però el que sí és cert és de que continuem, afortunadament la reforma laboral que es va aprovar en extremis i quasi per la campana, doncs ha ajudat, entre altres coses, a reduir al màxim aquest tema de contractació, a acabar amb una lacra que ja s'està cronificant amb la nostra economia, en el nostre món laboral, com era el treballador temporal. Hem acabat en la temporalitat. Hem acabat que el 75%, 76% dels contractes que es feien a la província de Lleida eren temporals. I hem passat, doncs, a una situació que, per exemple, els joves, si vols un lloguer, si tu vas a buscar a fer un lloguer, i després explico una altra cosa, el tema dels lloguers i de les vivendes, necessites una nòmina. Sí. Si estaves una nòmina que eres amb un contracte, pues, de temporada hotelera o del camp, doncs amb aquests contractes, no, amb aquestes nòmines no te feien, no te donaven un lloguer, com te demanaven una, dos o tres mensualitats. Això ha beneficiat sobretot a la gent jove, no? La gent jove que té tingut amb aquesta situació, doncs, la possibilitat de per dir-ho d'alguna manera, d'emancipar-se, no? Però també he de recordar que, per el que sempre s'havia estudiat, doncs, la quantitat de diners que has de dedicar a la vivenda ha de ser un terç de la teva retribució. Sí. Un terç. Si partim de la base de que el sou mínim interprofessional, que afortunadament ja l'hem pogut col·locar en 1.080 euros i encara ens queda algo pendent, doncs, i el país no s'ha enfonsat, al contrari, les dades econòmiques que anem vint en popa, per alguns, doncs els joves estan dedicant el 60-65% de la seva retribució només en lloguers.
Clar.
O adquisició de vivenda.
Això és dos terços, eh?
Exacte, 700 euros mitja per pagar un lloguer, per pagar una hipoteca. Doncs és, el que queda és per viure. I com s'ha de viure? Doncs i si és cert que sempre s'ha dit que s'ha tingut que fer amb esforç, amb mans i mànigues, per poder tirar endavant, però com deia una persona que vaig conèixer fa molts anys, diu, nosaltres hem lluitat molt, ho dic en castellà perquè me va dir en castellà, hem luchado mucho para llegar a donde hemos llegado, hemos trabajado mucho para que nuestros hijos tuvieran estudios. Una hija era enfermera y el otro hijo era ingeniero que estuvo en Alemania y se tuvo que volver después de 4 años. Digo, nosotros siempre tuvimos ilusión por conseguir esto. Mis hijos están muy preparados, pero esa ilusión ya no la tienen. I quan se perd la il·lusió en aquestes coses, doncs ens té que fer reflexionar que algo potent i important no estem fent bé.
Anava a preguntar a José Luis com, perquè ara estem fent una radiografia de l'actualitat, però com ens podem protegir d'això? És a dir, com ho fem? Perquè al final a dir-li a la gent, escolta, estalvia més. No, si és que jo ja no... O sigui, ja no em queda res a mi a final de mes, no? Com ens podem protegir d'això?
Doncs és una bona pregunta, perquè si tinguéssim la solució, doncs crec que ni vostè ni jo estaríem aquí. Estaríem ja dirigint el país. Però com no és el cas, doncs jo crec que necessitem inversions potents, necessitem saber què realment volem ser quan siguem grans. Estem parlant sempre del territori de Lleida. Eh? Uh-huh. Cap a on volem tirar? Nosaltres, el nostre PIB està sustentat en tres potes, que és el camp, l'alimentari, és el tema de serveis, comerç, turisme, hoteleria, restauració, turisme. I és el tercer, majoritari en molts indrets, per no dir a tots, que és la construcció. Si aquests dos primers no funcionen, el tercer, no, el tercer se queda molt tocat.
Clar.
Són elements que no hem de renunciar perquè són la pròpia nostra idiosincràsia, la nostra targeta de presentació, el nostre DNI, però si volem productivitat, si volem riquesa, hem de crear indústria. Necessitem sòl industrial perquè vinguin les indústries a instaurar-se a Lleida. Necessitem saber què model industrial volem. Mireu, jo sempre dic el mateix. N'hi ha botigues marca i botigues multimarca. Les dues són respectables i les dues són necessàries. La continuïtat en el temps sempre la té la marca. La marca sempre la té. I amb el temps va guanyant. Algunes desapareixen, però normalment no. La multimarca té l'ocasió, l'oportunitat i la vida curta.
És més volàtil.
És més volàtil. El sòl industrial aquí, podem fer venir indústries de tot tipus. I inicialment tindrem producció, però segurament marxaran. Perquè no l'han estat demostrant contínuament els últims 40 anys en aquest territori. La Mear, en fi, diferents empreses que han vingut aquí han tret el benefici i els guanys que necessitaven, quan no érem rentables marxaven. Nosaltres tenim un element productiu importantíssim que ens defineix, que és el tema agroalimentari. I el tema agroalimentari només és recollir la fruita, com també, sinó fer investigació i desenvolupament agrari, que també ho tenim i a més som referents a nivell universitari i a nivell d'institució. Per tant, fem una aposta. Tota la gent que estigui implicada i implicada en aquest tema, doncs hem de fer l'aportació necessària i generosa per dir volem ser això i exigir al govern de la Generalitat i al govern de l'Estat que les polítiques d'inversions en aquest territori tenen que anar per aquí, no per un altre interès.
Tot això, com estàs dient, José Luis, a curt termini, s'hauria de fer. Vull dir, és que, clar, treballar allò de... Bueno, tranquils, d'aquí 10 anys, vull dir que d'aquí 10 anys no sabem on estarem.
Ni 4 anys.
És que això s'ha de fer ja.
Ni 4 anys.
Bueno, s'hagués hagut de fer, vaja.
Però... Bueno, encara mai és... Nunca és tard,
sí,
és
buena,
però ho hem de fer ja. Mireu, hi ha una cosa que molt potent aquí a Lleida, no sé si us sentiu parlar, que és el Foro Secore. El Foro Secore és la voluntat, la fusió i la unió de les voluntats dels agents econòmics i socials del territori de Lleida per buscar aquesta solució. I anar tots, els sindicats majoritaris, la UGT, primer sindicat del territori de Lleida i Comissions Obreres, amb totes les representacions de la patronal empresarial i industrial de Lleida. I, per tant, amb un interès i exigir a les administracions doncs, aquest compromís. Mireu, no és de rebut que tinguem incompliments d'aplicació o d'inversió de pressupostària que superen el 35 i el 40% de lo que estava pressupostat i que ja era queixa de que eren pocs diners el que es portava cap al territori de Lleida. Hem d'exigir a les administracions que la totalitat de les inversions i possiblement més per drama, per partida pressupostària a part, s'inverteixin aquí a Lleida. Però per tenir clar la reclamació d'aquests diners, hem de tenir clar com i on se tenen que invertir. I no és fàcil, lo fàcil és dir-lo així, però és que si no, continuarem amb el mateix. La gent jove, els nostres fills, tenen que marxar. I marxen sense saber quan vindran i com vindran. I van hiperpreparats, hiperpreparats. Una preparació discutida i rifada a través del món. La gent jove, la gent amb dificultats, la gent amb edat ja de poder implicar-se o entrar en el mercat laboral, perquè tampoc fem una adequació laboral de formació professional necessària per preparar amb aquestes necessitats que hem de definir quines són i com les volem. I, per tant, també els itineraris de formació professional i universitària, dirigir-les cap aquí.
Doncs ja ho veieu amb el José Luis Aguilar, secretari general d'UGT Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Hem començat parlant de passat recent, però de passat. Hem passat pel present i ara ja estem parlant de futur, però no de futur a llarg termini, no, de futur a curt termini, del que s'ha de començar a treballar demà, si pot ser abans que passat demà. Si no, és que d'altres territoris sí que fan deures, sí que reaccionen ràpid, I al final, llavors, això és una, bueno, és una competència, per entendre'ns, eh? Vull dir, si no estàs al, al lloc preparat quan toque, doncs et quedes sense. José Luis Aguilar, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, molt bon dia.
És la 1 a les 12 en Canàries.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Sería sumamente raro que a menos de un mes para las elecciones generales un gobierno, sea el que sea, retirase las ayudas que benefician a todo el mundo. Sería algo inédito, casi suicida, diría yo, que a 10 días de un arranque de la campaña electoral se retire todo lo que... Oye, pues el ciudadano en más o menos medida lo va notando en su bolsillo. Así que el Consejo de Ministros ha prorrogado hoy las ayudas por la crisis de precios provocada por la guerra de Ucrania y la subida de la inflación. Ayudas que caducaban este viernes 30 de junio. La traducción es que seguirá aplicándose la rebaja del IVA a los alimentos básicos y las ayudas para el transporte público. En el primer caso, a la hora de ir a un supermercado, productos como el pan, la leche, los huevos, las frutas o las verduras, hortalizas y legumbres seguirán sin IVA y otros alimentos como los aceites y la pasta mantendrán también la rebaja de este impuesto del 10 al 5%. La supresión o rebaja del IVA no es que haya sido algo determinante para controlar la subida de precios que han seguido subiendo. Sus efectos han sido más bien limitados. Por ejemplo, a la hora de hacer la compra se está notando mucho más la caída del precio de la energía en el precio de esos alimentos que lo que te reducen del IVA. Por ejemplo, los 5 céntimos que te pueden suponer en una barra de pan. Pero oye, como diría mi abuela, a caballo regalado no le mires el diente. Ya que tenemos un descuento, pues por pequeño que sea, no vamos a quejarnos. Eso sí, otros alimentos básicos en cualquier dieta, como pueden ser la carne o el pescado, se vuelven a quedar fuera de estas medidas anticrisis, al menos si se cumple con el guión previsto de prorrogar, que estando a las puertas de una campaña, pues tampoco nada es descartable. En cualquier caso, ya a lo largo de este programa, si así se produce, te lo vamos a contar. Fuera del supermercado, las ayudas al transporte público también se amplían. Se mantiene la rebaja del 30% en los billetes y abonos, que ya sabes que después cada región puede todavía más ampliarlos. Lo que no está tan claro es qué va a pasar con las ayudas a los carburantes, si se mantienen o no para los profesionales del sector, para los transportistas o, por ejemplo, también para los taxistas. Ahora mismo estos gremios tienen una bonificación de 10 céntimos por litro, incluso aspiran a que sea de 20 céntimos. Sin embargo, el gobierno sí que ha dejado caer que en este caso esta ayuda, bueno, pues podría desaparecer este viernes. Ya veremos cómo reacciona el sector del transporte por carretera, que cuando se habla de surtidores es uno de los más beligerantes a la hora de convocar paros y huelgas. Te acordarás del vacío de suministro, bueno, con el que a todos nos sorprendieron en la huelga de hace unos cuantos meses. Que el gobierno iba a prorrogar estas medidas se daba por hecho porque a nadie se le ocurre volver a subir el IVA justo antes de unas elecciones. Es más, es que el hecho de ampliar la duración de las ayudas es una baza electoral que está jugando el propio presidente de gobierno, que por cierto aprovechó una entrevista poco más de hace 24 horas para anunciar la continuidad de las mismas. Bueno, pues a lo largo de todo este programa vamos a estar muy pendientes de lo que salga de Moncloa, de todas esas ayudas, pero además de esto hay más cosas en el día que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Sofía, te cuento que sigue la ola de calor, al menos hasta el jueves, y a partir de entonces, pues ya veremos. A partir de esta hora, la EMET prevé nivel naranja por calor y temperaturas que ronden los 40 grados en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid, Valencia, Aragón y el interior de Cataluña. El riesgo de sufrir un golpe de calor es alto, sobre todo en las personas que tienen patologías previas. De hecho, fíjate, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, acaba de publicar que las temperaturas extremas registradas el verano pasado aumentaron la mortalidad un 20% en España. Ahí queda el dato. También hoy hemos conocido que el gasto en pensiones se ha disparado en junio a más de 23.600 millones de euros. ¿Quién los pillara, Sofía? ¿Quién los pillara?
Hombre.
Bueno, pues yo creo que ni tú ni yo, al menos por ahora. Este mes se incluye la nómina mensual en esas pensiones y la extra de verano, que cobran algo más de 9 millones de pensionistas que han visto cómo aumentaba la pensión media un 9,6% en un año. Precisamente hablamos de personas mayores para contar las consecuencias consecuencias que puede tener la soledad no deseada. Una mujer de 78 años que ha sido rescatada en su casa de Torrevieja, en Alicante, inconsciente y con síntomas de deshidratación. Llevaba 3 días caída entre la cama y un armario. Y el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, llega esta tarde a Moscú para continuar el encargo del Papa Francisco de ayudar a avanzar hacia una solución pacífica en Ucrania 3 semanas después de su viaje a Kiev. El cardenal Zuppi tiene previsto reunirse con Kirill, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, y se desconoce si tendrá ocasión de encontrarse o no con el presidente ruso Vladimir Putin.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ya tenemos en marcha la Asamblea de la Federación Española de Fútbol.
Con varios puntos a tratar, entre ellos la configuración de los 2 grupos de Primera Federación que ya han quedado conformados. Vamos a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Fouto.
Se están aprobando las cuentas de la Federación, los gastos e ingresos. Rubiales acaba de anunciar, lo más destacado hasta ahora, es que si España se clasifica para la Eurocopa, para la próxima Eurocopa, se va a jugar un partido amistoso en junio de preparación ante Andorra, algo que nunca se había hecho hasta ahora. Se ha repasado la gestión de Rubiales en los últimos 5 años, ha habido un mensaje grabado de Infantino, presidente de la FIFA, se ha recordado delante de Luis de la Fuente el último éxito de la selección española, esa Nations League, y como tú decías, Corrochano, se han aprobado los grupos de Primera Federación. Grupo 1 serán todos los equipos del norte, grupo 2 todos los equipos del sur. Lo más destacado es que se dividen los equipos madrileños. 2 van al grupo norte, Rayo Majadahonda y Fuenlabrada, y 2 al grupo sur, los 2 filiales, el Castilla y el Atlético Madrid B.
Y noticia en el Barcelona de baloncesto que cuenta Albert Díez. El Barcelona de Roger Grimau ficha al jugador del Partizan, Kevin Panther. Además, el Barça va a reducir el presupuesto de 40 millones de euros a 28.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la 1. Avui és dimarts, 27 de juny. Ja per sobre dels 29 graus a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica que ens arriba amb el Saïd Esbai des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida, temperatures en lleuger descens o sense canvis importants. Això sí, amb valors màxims significativament alts, també a la depressió central amb avís actiu. Arribarem fins als 37 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 36 a Tàrrega, també 32 a la Seu d'Urgell i fins a 26 graus de temperatura màxima a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar, i al Pirineu, nuvolositat d'evolució diurna amb xàfecs i tempestes que poden ser localment fortes, amb acumulacions de 20 litres metre quadrat en només una hora i tempestes que poden anar acompanyades de calamar-se. A més, ben variable fluix. Per demà dimecres esperem temperatures sense canvis o en lleuger descens. Continuaran encara els valors de màxima significativament elevats en punts de la depressió central. Arribarem de nou als 37 graus a Lleida, 36 a Balaguer i Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar, i al Pirineu, nuvolositat d'evolució diurna amb xàfecs i tempestes i acumulacions que poden superar els 20 litres metre quadrat en només una hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd. Ull amb el tema de l'increment de les temperatures i la gent amb malalties cròniques o que estiguin delicats. Ho diem sempre. El fred és dolent, però la calor també. I acaben de sortir les dades que ens indiquen que entre el mes de maig i a l'agost del 2022, que va ser un estiu especialment calorós, sobretot el maig i el juny, que va ser el més calorós des de que tenim dades dels darrers 80 i escaig anys, van morir 157.580 persones. Això suposa un 20,5% més que el mateix període del 2019. Clar, un increment del 20% no és normal d'un any per l'altre. Sobretot van morir persones amb malalties cròniques de risc davant de les altes temperatures, que a més van provocar directament més del doble de morts per cop de calor i deshidratació que 3 anys abans. Per si a casa havia alguna història de la pandèmia, doncs no, que el 2019. El 2019, l'estiu del 2019, que no havia pandèmia ni història. Per tant, ull amb el tema de la calor. Ens ho han dit avui, el tema de l'exposició al sol, el tema de la protecció de la pell, evitar de 11 a 5, de 11 a 5, cura't amb salut, d'11 a 5, i si no pots evitar-ho, doncs escolta, vestit amb barret i protecció de mínim 50, i ben hidratat, sempre, d'aigua, però ben hidratat, sempre, sempre ull amb aquestes coses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Aquest agost gaudeix amb el festival Arts d'Estiu i el periòdico dels millors concerts al costat del mar. Luz Casal, de Tietz i els Amics de les Arts, Carlos Rivera, Ara Malikian, Rosario, Los Secretos, Víctor Manuel i molts més. Arts d'Estiu a Pineda de Mar. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a artsdestiu.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem una mica més a dos quarts de dues. És dimarts i això ja saps que vol dir que hem de parlar de gastronomia. Avui, a més, m'està fent enveja perquè veig el Felip Urbano, que evidentment ens connectem a través online, a través de videoconferència, però el Felip Urbano resulta que avui s'ha escapat de la seva feina per l'espai i el veig amb una terrasseta, aquí amb unes patates braves i fent la seva beguda. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, hòstia, si sé, trec la càmera, eh?
Clar, que no m'ho pots fer, això. A l'hora de dinar m'has de fer això.
Sí, i és que no, és que fa un dia tan d'allò que dic, hòstia, tinc que anar a fer aquesta entrevista amb la Glòria, amb tu, amb una terrasseta i disfrutar d'aquesta temperatura que tenim, que ara és perfecta.
Que a mi em falta molta estona per anar a dinar encara, Felip.
Bueno, va, intentarem que
jo dino molt tard. Mira, trau-me les patates braves de la càmera, almenys, que no les vegui, que ja saps que és la meva debilitat.
Sí.
Bueno.
Deixaré el bitxí només.
Felip Urbano, escolta, avui coneixerem amb una persona, amb una dona, que ha creat una comunitat enorme a través de, gràcies a internet, i a través de aficions que poden ser tan comuns a molta gent com són el tema de la gastronomia i el tema de viatjar, eh? Com la vas conèixer tu a la Glòria, Felip?
A la persona que tenim darrere, que també està, ella també té la càmera, que la estic veient ara mateix, jo crec que és de les grans comunicadores que tenim a Catalunya o a Espanya, amb el tema del vi. No para de penjar coses. Bueno, jo crec que és una gran comunicadora. És que no puc dir res més, ella ens explicarà millor.
Bueno, parlem amb la Glòria Vallès. Glòria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt benvinguda. Bueno, suposo que tu, a diferència d'altres convidats, això de parlar per videoconferència i aquestes històries no et resulta ni estrany, eh?
Això és habitual, això és el meu dia a dia.
La Glòria la trobeu a les xarxes socials i també a la plana web www.winestyletravel.com, tot junt. No és difícil, eh? Wine de vi, style d'estil i travel de viatjar. Winestyletravel.com. Aquí trobeu a la Glòria i des d'aquí doncs la seva sortida cap a les xarxes socials, que la podeu seguir a Facebook, a Twitter, a Instagram i a Pinterest. Glòria, escolta, si et diuen influencer, és un terme que t'agrada o no t'agrada aquest?
No gaire. Pues, no, però més que res, perquè això d'influencer vol dir que tens influència, no? Jo penso, com que jo vinc del màrqueting i em dedico al màrqueting, per mi influència vol dir tenir la capacitat d'influenciar amb una acció de compra, no? Uh-huh. O sigui, que tens capacitat de que molta gent compri allò que estàs recomanant. I vaja, no sé si seria el cas.
Bueno, com us deia, és la fundadora d'aquesta comunitat online que passa de les 20.000 persones, 20.000 persones que els agrada la gastronomia i els agrada viatjar. Jo crec que aquest número només farà que pujar, Glòria, perquè, aviam, gastronomia, viatjar, poc o molt ens agrada a tots. Eh? El que passa és que explica'ns una mica com neix aquesta comunitat, quin és l'objectiu d'aquest Wine Style Travel?
Doncs mira, neix de l'experiència. Realment jo he estat vinculada al món del vi pràcticament tota la meva carrera. Durant 10 anys dirigia un wine resort al Penedès i vaig tenir l'ocasió de fer molts esdeveniments, parlar amb moltes persones, organitzar molts tastos, anar a fires internacionals de vins. O sigui, realment he tingut l'oportunitat de veure el sector del vi des de molts àmbits, no? I de l'elaboració i la viticultura i tot. I el que em cridava més l'atenció és el gap que hi ha, no? aquesta distància entre l'elaborador i el consumidor final. Uh-huh. Hi ha com un espai que no hi ha connexió, o cada vegada n'hi ha més, però costa, no? Com que les bodegues, la manera que tenen de comunicar els vins fa que el que realment li agrada el vi i el compra no entengui massa bé el que li estan dient, no? Has d'haver estudiat, no? WSET o un curs de sommelleria per entendre-ho. Aleshores vaig voler crear un espai on el vi fos més lifestyle. És a dir, la majoria de gent que pren vins no ha estudiat i tampoc té un gran interès en tenir coneixements tècnics, però li encanta i vol provar, i el que volen saber són les històries i volen saber a on prendre's aquell vi o amb qui. Així que Wine Style va néixer amb aquest objectiu de connectar els productors de vi amb els consumidors finals reals dels seus vins.
De quin any estem parlant?
A veure, el projecte va començar l'any 2015. Al principi organitzava molts viatges i esdeveniments, on viatges doncs, a diferents regions de vi, tant per americans, per exemple, que venien a Catalunya per conèixer el territori, o viatges a la Xampanya, a Bordeus, vaig organitzar bastants. Després, esdeveniments d'empreses on el vi era com una mica el fil conductor del networking. Després va venir la pandèmia, i això ens va canviar una mica la vida a tots, i vaig transformar el projecte en molt digital, uh-huh. O sigui, en un espai a les xarxes on expressar i comunicar el vi vinculat a tot això altre, als viatges, a la gastronomia, inclús a la cultura i altres àrees. I el boom va venir una mica arrel de la pandèmia. Vaig començar a fer tastos a través de Zoom, i bueno, sembla, va agradar molt el poder estar en contacte amb els productors directament en una sala de Zoom, no? Va ser interessant.
Escolta, deies que tu ja havies tingut vinculació amb el món del vi, i de petit això et ve de família, o has viscut a casa, o com va anar?
Sí, jo crec que una mica el món del vi té això, no? Moltes persones que es ve per família. El meu avi va néixer a Sant Martí Sarroca, amb una finca que té vinya, i la seva passió era el vi, i des de petita ell ja tenia una col·lecció de vins, em portava, a part de que jo l'acompanyava a l'hort, no? Doncs entendre no només el món del vi, sinó també dels aliments, d'on creixen, dels vegetals, de les fruites, doncs ell va ser una mica que em va instaurar aquesta cultura, aquest coneixement, no? I ens anàvem a la vinya, bueno... Sí.
Que bo.
De família.
De totes maneres, en l'àmbit professional, tu vas tirar cap al tema de comunicació i màrqueting, per entendre'ns, i la teva passió, o una de les teves passions, és la que, de la que estem parlant ara, que també s'ha fet gran, que s'ha anat fent gran. Al final, la vida ve que són passions. Evidentment, necessitem una feina on guanyar-nos la vida, i si pot ser d'una cosa que ens agrada, doncs molt millor, que això, jo crec que això és una cosa que s'hauria de parlar molt a les escoles i als instituts quan ets jove, perquè quan tens l'edat en la que has de triar què estudiar, doncs realment, per molt gran que et sentis, estàs molt verd encara, no saps ben bé la vida després com és, però és curiós perquè el teu exemple, Glòria, és exemples que gràcies a internet, i deixeu-me dir, gràcies a la pandèmia, perquè ha explotat molt la part online i s'ha fet visible moltes persones que estan explotant la seva passió i te l'estan presentant en una plana web, en una comunitat, en unes xarxes socials, i estan posant cara i t'estan explicant coses. Això cada vegada ho veiem més, i jo crec que ajuda també.
Sí, bueno, és la part positiva de la digitalització. Sí. Després té una part que ens estressa una mica, no? Això de que ve la intel·ligència artificial i una sèrie de coses que a vegades pues, la tecnologia va molt de pressa i ens costa seguir el ritme, no? Però sí, la part positiva de les xarxes socials és que hem pogut fer amics, no? Que igual estan a l'altra banda del món, o estan al poble del costat i no el coneixíem.
Ah,
no?
Això també.
Tenim interessos en comú, i això és molt positiu.
Això també. La intel·ligència artificial, que és un tema que, si us fixeu, es cola a qualsevol tertúlia, parlis de què parlis, entre la intel·ligència artificial. Afortunadament, Felip Urbano, la intel·ligència artificial sí que no pot substituir el obrir una ampolla, olorar-la, tastar el vi, qui diu el vi diu el menjar, eh? Afortunadament, de moment això res, eh?
Bueno, y espero que bueno, yo seguramente ya no estaré aquí, ya me es igual, pero espero que no pase eso, porque si no será horrible. Por eso, ya había una fábula por ahí, que pasaban molts segles y se trobava una llauna de vi. Imagina't que si algú fa, dintre, ja hi ha vi amb llauna, però la fàbula era que era com un licor que tenia el sabor de vi, no? De fusta. Llavors, que imagina't, no volia dir un taco, però nos anem por ahí, eh? Llavors, espero que això que dius de l'intel·ligència de la IA no sigo realment el que surt a les pel·lícules, perquè sí, molt malament, eh? Bueno. Però sempre el factor humano, això és impossible de substituir.
Bueno, però les pel·lícules no l'encerten sempre, ja t'ho dic ara, eh? No l'encerten bueno, sempre.
L'any 2000, a Odissea de l'Espai, anaven els cotxes volant, no?
No, tranquil. Jo he crescut tota la vida pensant-me que el 2000 havien de volar els cotxes i, mira, de moment n'hi ha alguns que són elèctrics, això sí, no fan soroll, però de volar no volen. I cars cada vegada ho són més.
Glòria... Jo crec que... perdona.
No, digue'm, Glòria.
Jo crec que el vi té una cosa excepcional, que és que davant d'aquest món que aparentment evoluciona, no sé, a vegades tinc els meus dubtes de si això és evolució, però aquest món que evoluciona cap a les tecnologies, la intel·ligència artificial i tot això, no hi ha intel·ligència emocional, no? Uh-huh. A vegades fa falta. I el vi el que ens permet és seure en una taula amb un grup de gent, compartir la part més emocional, més personal. I això a mi és el que m'encanta del vi, que facilita moments que són únics, no? I que et queden a la memòria per tota la vida, i això és insubstituïble.
No, totalment d'acord amb això. El tema de la intel·ligència emocional ha tingut un repunt en els darrers anys, amb la pandèmia doncs, es va veure afectat, però és una cosa que s'ha de tenir en compte en qualsevol producte o servei. I de fet, la gent, les empreses que ho tenen en compte, les empreses o les persones que ho tenen en compte, són les que a vegades triomfen i no sabem ben bé per què. Doncs mira, doncs perquè han aplicat aquest tema, no? Glòria, escolta, estava ara navegant a la teva plana, al winestyletravel.com. Trobem al menú viatges, gastronomia, vins, còctels, tendències, entrevistes, serveis... Escolta, per exemple, el tema dels viatges, els proposes, la majoria suposo perquè d'una manera o altra ho has provat.
Sí, exacte. Soc una mica inquieta i viatjo bastant. També tinc la sort que em conviden a molts destins perquè els conegui i els expliqui si m'agraden. Bueno, això ha sigut una cosa des de petita, vull dir, jo ja des de l'escola, quan amb els pares anàvem, no sé, de càmping o fèiem algun viatge, jo tenia una llibreta, no?, com el llibre del viatge, on anava explicant tot el que havíem fet, guardava les entrades dels museus, tot això, o sigui, que jo crec que ja em ve d'essència.
Però això que dius és molt important, eh? Perquè jo he fet viatges d'aquells que dius me'n recordaré tota la vida, però realment al cap de 4 mesos se te'n va moltes coses. I en canvi, si portes una mica de diari i et vas apuntant, és quan després el pots recomanar i el pots reviure. Vull dir que això és important.
Sí, ara també tenim les xarxes. Clar, jo he estat molts anys viatjant. Al principi que viatjava no tenia ni el mòbil, no? Havia de trucar a casa des de la cabina telefònica. I vaig viatjar per tot Amèrica Llatina sola, per exemple, no? I havies de buscar com connectar-te. Ara, en canvi, és que a vegades inclús perds l'experiència del moment perquè estàs...
Això tens tota la raó, eh?
Fent la foto, eh? I això hem de vigilar, que no...
Això tens
no
tota la raó.
Així.
Sí. Winestyletravel.com, aquesta web, doncs trobeu idees. Bé, estava mirant ara, per exemple, 5 hotels molt romàntics d'Espanya. Doncs, és una web on et pots trobar idees, 10 plans per gaudir de la nit de Madrid, per exemple, 5 dolços belgues per derreter-se menjant. És una web on trobareu moltes, moltes idees i moltes propostes. És a dir, escolta, és que jo vull... A veure, què fem aquest cap de setmana? O vull fer una escapada? Doneu-li una oportunitat. Winestyletravel.com perquè us trobareu aquí doncs, històries. Parlem de viatges, però parlem de gastronomia també, Glòria, perquè suposo que, clar, tu que ets una persona de món, que has viatjat, que ho coneixes, el tema de la gastronomia és tan ric, ja, no només dins d'Espanya, i a la que obres una mica el ventall, és tan impressionant la quantitat de propostes que hi ha al món, que ens no, per poc que pugueu, és que no te les has de perdre.
A mi sempre m'ha agradat molt conèixer els països a través del seu menjar. O sigui, és algo que m'ha cridat molt sempre l'atenció. Ara, doncs, aquest estiu me'n vaig a fer la ruta del cafè a Colòmbia i busco sempre... Perquè explica molt de la cultura i de la gent el menjar o la seva tradició gastronòmica, no? Uh-huh. I el que busco a Wineside Travel és inspirar. És a dir, coses que potser no et venen al cap que pots fer... però si t'agrada el vi i la gastronomia, entraràs al web i trobaràs alguna cosa que diràs, ostres, no se m'havia ocorregut, que xulo, vaig a fer això. Uh-huh. No, busco inspirar amb experiències.
Estava mirant, ara tens una secció de còctels, nosaltres fa unes setmanes vam tenir dos còctelers. Escolta, què vol dir mocktail?
Mocktail és el còctel sense alcohol, que ara la tendència és consumir sense alcohol cada cop més.
No, ho dic perquè teniu una entrada que porta per títol 5 mocteles que tienes que provar en 2023 i són sense alcohol, per tant, que no hi ha problema. Però ja ho veieu, que en aquesta plana web, escolta, és que acabes trobant de tot.
Saps que hi ha una secció que a mi m'agrada molt, que és la d'entrevistes, on parlem amb persones que... Ens criden l'atenció per alguna cosa, perquè són dissenyadors, perquè són programadors o treballes amb tecnologia i han fet algun projecte interessant. I sempre parlem doncs, del seu projecte, ja sigui del seu art, la seva música, el seu disseny, però els hi acabem preguntant on t'agradaria viatjar, quins vins veus, recomana'ns algun restaurant... I al final aquí és... M'encanta perquè és que és on tots connectem, no? Clar. O sigui, vale, tu pots ser un gran, no sé, un gran professional de determinada àrea, però al final tots ens acaba agradant tastar aquest vi, prova allò, ves a aquest restaurant.
Sí. No, si és que som més fàcils del que ens pensem, sí. Felip Urbano, que m'has dit que volies posar-me un compromís a la Glòria. Tracta-la bé, Felip.
No. Cap problema. Mira, ara que dius lo de Colòmbia, si vols te podem passar... Vam tindre fa un parell de mesos, crec, el Instagram està com a Lucho Drinks, que és un gran... No sé si lo coneixes.
No tinc
algú. És molt jove, ara està fent Wineset també allà, que és superdifícil fer a Colòmbia. Sí. És un gran embaixador del seu país, que això ens va encantar perquè parla amb 25 anys d'un sentiment per el que tenen allà, que és difícil d'expressar i de... No és com aquí, naltres, ¿vale? Si la vols contactar, jo crec que te farà de guia seguríssim i, a part, estarà encantadíssim de conèixer. I no, no hi ha res així per dir-te. Però bueno, ara que si parlem de vins, què és l'últim que has tastat, que t'ha sorprès?
Que m'ha sorprès... No, mira, l'últim que m'ha agradat molt, l'he publicat aquesta setmana... L'Instagram és una garnatxa blanca de Detària, de la terra.
Sí, Detària, sí, ho vaig veure, sí.
Sí, no m'ha sorprès perquè ja sé que treballen molt bé, però feia molt de temps que no tastava res seu i m'ha agradat comprovar que cada cop és millor, no? O sigui, que és un gran productor i amb uns grans vins.
Pues has de trucar al Joan Àngel i li dius que t'ha d'enviar una garnatxa blanca dolça que fa, que és espectacular.
Ara, mira, estic prenent nota.
No, és que ara ho anava a dir, és que jo els veig, jo no tinc càmera a l'estudi i ells no em veuen a mi, només m'escolten, però la Glòria quan ha dit el Felip, mira, has de provar, s'ha girat, ha agafat un bolígraf i ha pres nota. O sigui, Felip, vull dir que ja veus que ets bon prescriptor, no,
Perquè fa un mes o així, Ricard, que vaig fer una cata amb el Joan Àngel, que tenim molta amistat, amb el Joan Àngel i jo, molta, i vam presentar, un mes o dos ja, i vam presentar, que això és nou aquest vi, una garnatxa dolça que fa que Rieke dels Sauternes, i que no hem d'anar a França, no hem d'anar a Hongria, no hem d'anar a moltes, no, jo crec que no hauríem d'anar mai fora abans de tastar el que fem aquí. Evidentment estem parlant d'un vi que s'acosta als 50 euros, però un Sauternes val més, i perquè fica Sauternes França, ja sembla que és, jo crec que Joan Àngel aquí, bueno, ja ho dirà la Glòria el pròxim dia, si lo tasta, bueno, que jo crec que és espectacular.
Primer provem el de casa i després sortim a fora.
Exacte, exacte. Bé, jo tasto moltíssims vins del món, molts, i m'encanta comprovar la qualitat, la gran qualitat de vins que tenim a Catalunya.
No, això tens tota la raó.
El fet de tastar vins del món et dona una perspectiva de que aquí a Catalunya teníem grans vins i a uns preus molt assequibles.
Sí, sí, sí.
Perquè si comparem, no sé, Borgonya, Bordeus, les regions de més prestigi, no? Al final, ostres, pel mateix preu, moltes vegades a Catalunya aconsegueixes millor qualitat.
Sí, 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 és una cosa
tenim,
que...
També aquí a prop de Lleida, bueno, prop, a Talarn tenim Castell d'en Cus, no? Un altre productor que m'agrada molt. Té uns vins que estan al nivell de qualitat de vins internacionals.
Raül Gobet.
Correcte, no? Tenim el que és, el que és a la Cus té vins que, molt interessants, que a comparativa, no?, amb grans vins internacionals, els preus són molt correctes.
Jo fa molts anys que els dimarts fem l'espai de gastronomia i amb el Felip i hem conegut a molta gent i al final arribes a aquesta conclusió, afortunadament, que a casa nostra hem de valorar més el que tenim. I per això també l'excusa de nosaltres, els programes dels dimarts, d'acabar coneixent a les persones que hi ha darrere doncs, del que dèiem, obrir una ampolla de vi, ja, però qui hi ha al darrere, no? Qui és el productor, qui és la persona que va començar tota aquesta història, que de vegades t'expliquen, doncs, escolta, era el meu avi i jo hi vaig néixer aquí i he crescut i jo he tirat endavant, o qui hi ha darrere de la cuina d'un restaurant amb dos estrelles Michelin, per exemple, ja? I jo crec que conèixer les persones i les històries humanes que hi ha darrere de totes aquestes experiències, perquè al final el tema de la gastronomia, vi, gastronomia, és això, experiències, doncs jo crec que encara ho enriqueix una mica més, eh? I humanitza una mica més.
Bueno, i és el qui i el què, el què i per què, no?
I el per què.
El per què fan el que fan. Moltes vegades trobes gent completament compromesa amb el territori, amb el paisatge, amb preservar boscos, preservar vinya, tot això que a vegades pues, des de la ciutat potser no es percep lo important que és.
Sí,
no?
Sí, sí, totalment. Doncs mira, tot això, i a més amb una secció d'entrevistes que fa la Glòria, ho tens a la seva web, winestyletravel.com, winestyletravel.com, tot junt, vi, esti i viatjar, .com, winestyletravel.com, que a més, el que et dic, té una secció d'entrevistes que està molt interessant, eh? Vull dir que a part de tot això, també tens doncs, les propostes de còctels, de gastronomia, de menjar, de viatjar, serveis, etc. Segueix a les xarxes socials que estareu al dia de moltes i moltes coses d'aquest món, eh? Glòria Vallès.
Sí. Un segon, Descartes. Glòria, si vols, aquí sí que va. No, és, a veure si ho fem. Va. Passa a per la botiga, per Carbirés a Barcelona, carrer Sepúlveda 143, que tastarem alguna coseta, va.
Apuntat. Mira, estic amb el boli.
Sí,
ja t'he vist. Carrer Sepúlveda 143, Carbirés a Barcelona, que tastarem algo, va.
Perfecte.
Algo de i el Ricard sap ja la resposta. Algo de la Diego Sosa el Segre, vamos.
Bueno, s'ha de conèixer també.
Ara busco forat a l'agenda i ho fem i després ho compartim a les xarxes.
Veus?
Vinga, va, perfecte.
Glòria Vallès, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i enhorabona pel projecte que segueixi creixent molt i molt, eh?
Moltes gràcies.
Felip Urbano, quins contactes que tens, eh? Quins contactes que et gastes, sí.
Amb la Glòria, fantàstic.
És un luxe, això, eh?
Sí. Bueno, va. És el que tu dius, has d'entrar a la pàgina que ella té, perquè...
No, sí, estic navegant.
Tot, però quan parla de vins, explica el que hi ha darrere de la botella, que és el que tu deies abans, no? Llavors, fica elaborador, tot aquí, bueno, a partir d'aquí ja...
Escolta, dimarts... El proper dimarts, o no t'engeguis la càmera o no estiguis fent aquí a la terrasseta la història.
Vale, el vermut.
Que no pot ser això.
Vale.
Felip, una abraçada.
Vale, cuida't, una abraçada.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y no para mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja transitem cap a les 2 de la tarda, és dimarts, el darrer del mes de juny del 2023, amb temperatures altes, ja no tan altes com la d'ahir ni la de diumenge, però molt ja acord a l'època del calendari, per sobre dels 30 graus a hores d'ara a la ciutat de Lleida. Comencem la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats, cares noves, te'ls vaig presentar la setmana passada i jo crec que repeteixen tots, igual que és que s'hi van trobar còmodes i els van tractar bé. David Melé, de JxCat, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia.
Com estàs?
Quasi perfecte.
Quasi, ah, quasi. Mai es pot estar perfecte.
Exacte, per això ho dic.
Vale, vale. Xavi Palau, Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de la COPE.
Tu què tal, Xavi?
Bé, gràcies a Déu, bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
Xavi Blanco, del PSC, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon dia a tothom. Bé, també estic
bé. Bé, també. Ja veuràs, que això sí que ens posarem d'acord tots. Eh? Xavi Estrada, Esquerra Republicana, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Bé, no sé si bon dia o bona tarda. Jo sé bona bon tarda, dia sí. Perquè no hem dinat, eh? Entenc? Sí, sí. Que sí, el BNB diu que
però,
sí. Eh?
És que a l'Horta ho diem sempre així, però...
Bueno, és un debat habitual, això. Jo sempre dic bon dia o bona tarda, no sé, tal com em ve, però sí, hi ha qui defensa que si dines o no és quan canvia. No sé, funciona així. Laura Vergés, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Què tal? Com portes la calor, Laura?
Bé, bé. Encara bé, ja. Quan se vagi acumulant ja t'ho diré.
A veure, 30-31 graus és una cosa que encara és suportable, eh? Tot i que avui ens explicaven que, poca broma, és una cosa que potser no hi parem suficient atenció, de 11 a 5 de la tarda és quan hi ha la intensitat dels raigs solars més perpendicular i, per tant, més forta, s'ha d'evitar l'exposició de la pell, sigui com sigui. I ens deia un expert que parts que de vegades no hi parem atenció, orelles, per exemple, la cara, que un diu, bueno, escolta, jo em poso crema als braços i està, bueno, i la cara també té pell, eh? també està exposada, i que les hem d'evitar, sigui com sigui. I si no podem, doncs barret, protecció, res d'allò del factor 20 o 30, factor 50 ja, les cremes protectores, I molta cura, que els índexs d'incidència dels càncers de pell han augmentat força.
Hidratació també, Ricard.
I hidratació. Exacte. Hidratació totalment. Xavi Estrada, com que ve de la vessant esportista, ho té claríssim, però...
Sí, sí. La salut és important, eh?
I és el que està més moreno de tots, eh?
Això ja és genètic, fent-ho.
Però, ull, perquè el nombre de morts del maig a l'agost del 2022, que vam tenir unes temperatures extremadament altes, va ser un 20% superior al mateix període del 2019, en el qual va fer calor, però no aquestes onades de calor. Ho dic perquè això que deia el Xavi Estrada, de la hidratació, que és importantíssim, perquè quan ja t'agafa el cop de calor i no t'enganxa hidratat, hi ha gent que acaba perdent la vida. Vull dir que és que no és que sigui una anècdota, que morissin un 20% més de persones en un país en el que ja estem acostumats a la calor és preocupant, eh? És preocupant que no ho sapiguem portar.
Sí, probablement per diversos factors. Començant pel que he esmentat abans de la hidratació, moltes vegades cometem l'error precisament de beure quan tenim set i és un error. El que hem de fer és beure assíduament, sobretot els més joves
quan,
i la gent gran.
Quan tens set és que el cos diu, escolta, que ja estic per sota. Eh?
Correcte, però és que a més, jo crec que també és conseqüència d'aquest canvi climàtic que estem vivint des de fa anys i que malauradament cada vegada és més punyent i ho veiem durant totes les èpoques de l'any, no només a l'estiu.
Uh-huh.
Jo parlaria de la nutrició, també.
També.
Crec que establir canvis en la nutrició, en la forma de menjar a l'estiu i a l'hivern és important per el tema de la salut i la tolerància al calor. Clar. Que a vegades tenim unes tendències d'una forma d'alimentar-nos que és important que canviem i mengem molt producte de temporada, síndria, molts aliments que ens ajuden a combatre el calor.
David Mele, l'Horta de Lleida...
No, m'agrada aquesta entrada al final, i el que hem comentat moltes vegades, al final no per molt parlar-ne vol dir que ho hem de deixar de fer, al final aquests comentaris que estem fent ara i de cara als oients han de recalcar totes i cadascuna de les mesures, com diem, i les campanyes que hem de fer, i nosaltres com a Ajuntament tenim aquesta responsabilitat de transmetre això, i nosaltres com a regidors també hem de ser els primers a donar exemple amb aquestes coses, vull dir que em sembla molt bé que comentem això, perquè aquesta és la realitat, les dades són les que comentaves tu, també la ciutadania patim avui en dia una sèrie de malalties que són diferents a les que teníem fa 40-50 anys i són molt més sensibles amb aquestes temperatures altes, i cal comentar amb la ciutadania i com deien també els més petits i els més grans, sobretot, que entenc que els índexs de mortalitat van dirigits amb aquestes sí. sectors.
I que parlar de ciutat saludable, jo crec que l'esport i l'alimentació són capdals.
Sí, jo crec que també com a ajuntament i com a regidores i regidors, a part de transmetre tota aquesta informació sobre hàbits personals, doncs també tenim una responsabilitat amb el model de ciutat, amb el model d'activitat, de creació de refugis climàtics, reducció del trànsit, totes aquestes actuacions que fa temps que ens estan reclamant també de científics, no? D'accions molt més contundents de les que s'han fet fins ara per afrontar el canvi climàtic.
Ara que parlàvem del canvi climàtic, la sostenibilitat, hi ha un tema que és el tema de l'energia. La humanitat necessita energia, i la gran revolució dels darrers anys ha estat doncs el petroli i derivats. Escolta, el món al final gira pel tema de petroli, no? Això ja hem vist i ja hem arribat a la conclusió de que no és sostenible, de que això no funciona. De fet, ja fa molt temps que vam arribar a aquesta conclusió, però el canvi és doncs costa perquè ho tenim tot adaptat, perquè hi ha tota una cadena de subministrament que funciona així. Ja fa molt temps que el tema energètic l'hem derivat cap al tema de eòlic i fotovoltaic, si voleu, com a energies sostenibles i ecològiques. Però és un tema que, com tot el canvi a la societat, ve que ens costa, que ens està costant, que tots més o menys, jo crec que en aquestes alçades hem arribat a la conclusió de que sí, que hem de passar cap a aquestes energies sostenibles, però com ho fem? Com ho fem i a on ho fem? I crec, aquí és on crec que hi ha un problema. Deixeu-me que faci un parèntesi, perquè s'acaba d'incorporar la Glòria Rico de Vox, que ja va excusar la seva presència la setmana passada, però que avui està aquí amb nosaltres. Glòria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies.
Com va la calor?
Pues, déu-n'hi-do, forta.
És la primera pregunta que els hem fet a tots, com va la calor?
Forta, forta.
Molt bé. Escolta, benvinguda a les tertúlies dels dimarts.
Moltes gràcies.
Estàvem parlant del tema de l'energia, de l'energia sostenible, ecològica, de canvi de model i de com implementar-la. I després com transportar-la, que aquesta també és un altre cavall de batalla. Sé que a l'Horta de Lleida doncs hi ha una problemàtica o hi ha un malestar perquè hi pot haver algun hort solar a prop, i per portar l'energia doncs acabarà passant pel mig de l'Horta, David.
Sí, al final aquest tema que comentàvem, que des de l'Ajuntament, i crec que també per ficar amb antecedents també els companys que no formen part de l'anterior govern, ja fa diversos anys que treballem, i ho vam treballar a l'ordenança de l'Horta, a la modificació del pla general, per quin impacte poden tindre aquesta implantació dels horts solars, o, com molt bé deies tu, aquest transport d'energia de parts solars que es puguin ficar en altres, que es puguin instal·lar en altres municipis, però que requereixen passar pel nostre territori. Com bé deies tu, cal, i quan vam treballar aquest tema, realment la normativa ens deixava bastant descoberts, i crec que des de l'Ajuntament de Lleida i gràcies a tots els grups municipals vam aconseguir ficar una mica, diguem-ho així, com un parapeto, perquè almenys protegir d'una manera o una altra també aquesta implantació. i el transport d'energia i la implantació també, perquè al final moltes vegades també el que volíem regular també és quin tipus d'horta volíem, perquè al final no oblidem que també aquesta energia pot ser un complement a l'activitat agrària i moltes vegades estem parlant que a l'horta de Lleida el que és la producció, que tots hem de treballar per donar suport i perquè cada vegada es vagi un pelet millor donades les circumstàncies, però sí que realment també vam limitar una mica com havia de ser aquesta implementació a l'horta de Lleida en amplitud, en dimensions, etcètera, etcètera. Però realment el que cal, calia una normativa, jo crec que a nivell nacional, a nivell de com ha de ser aquesta implantació.
David, m'has fet una pregunta que no la desenvoluparem avui i me la guardo per la tardor. Quina horta volem a Lleida? Bueno, jo crec que és una gran pregunta que fa molts anys, perquè sempre parlem de l'horta de Lleida, l'anell verd, etcètera, etcètera, però van passant els anys i cada vegada jo crec que s'ha d'afrontar aquesta pregunta. Com volem l'horta de Lleida? Bueno, què farem perquè sigui d'una manera o d'una altra?
Correcte, però per això quan ens vam trobar quin impacte podia tindre sobre la nostra horta aquesta implantació o aquest transport d'energia...
Clar, s'ha de tenir previst això.
Correcte, al final és quin tipus d'horta... Aquest va ser un plantejament que ens vam tindre que fer, però això també vam poder... Ho vam intentar limitar. El senyor Xavier Palau, que també és una d'aquelles persones que és també un defensor de l'horta, que a més ha participat de la comissió de l'horta, és un tema que n'hem parlat. Però realment, com dius tu, quina horta volem i què hem de fer per mantenir-la? Està clar que és un espai agrari i que volem que continuï sent així, però de quina manera hem de donar aquest suport a la gent que vol tindre iniciatives?
Xavi Palau.
A veure, jo crec que aquí hi ha diversos punts que cal posar sobre la taula. Nosaltres, evidentment, el grup municipal popular sempre hem manifestat el nostre rebuig, al igual que la resta de grups municipals en l'anterior mandat a la Paeria, en relació a que l'Horta es construeixin torres, línies d'alta tensió, en tant en quant l'acabin convertint en una autopista pròpiament d'allò que no volem. Sí que és cert que Lleida, l'Horta té unes peculiaritats, evidentment aquest pulmó verd de la nostra ciutat cal preservar-lo, i preservar-lo implica doncs mantenir i tenir cura del mateix. Tenint en compte aquest punt, que crec que hi ha una unanimitat en preservar, insistim, aquesta identitat de l'Horta, sí que és cert que en l'anterior mandat el govern que hi havia va dur a terme una modificació en matèria urbanística per poder retrasar el que de forma immediata es poguessin dur a terme construccions de torres d'alta tensió. Ara bé, això va ser un retras, en el sentit que s'ha aconseguit aturar, però no sabem encara, a dia d'avui, quin serà el projecte definitiu, perquè aquí juguen altres elements, com altres administracions, com la Generalitat de Catalunya, així com Red Elèctrica Espanyola. I aquí ara és on tenim el problema. El problema és que ara hi ha diverses associacions de veïns de diferents partides de l'Horta, principalment a l'entorn de Magraners, que han presentat al·legacions. Sé que l'Ajuntament de Lleida està al costat d'aquestes al·legacions, però, clar, el que cal és influir a la resta d'administracions, insisteixo, a Red Elèctrica Espanyola, perquè canviïn el traçat i perquè apliquin allò que les persones del territori, els veïns i veïnes de l'Horta, reclamen, que és allà on estem. Es va aconseguir, David, aturar, però no s'ha acabat un projecte definitiu que no sabem on estem, que és el que estem reclamant ara.
Són dos
qüestions diferents.
Són dos projectes diferents. Un és el de Red Elèctrica, que era un projecte que venia ja de fa 10 o 15 anys, i l'altre la implantació d'aquestes noves línies d'alta tensió. Vull dir que al final...
Són diferents, però guarden relació.
Correcte.
La revisió de normativa que vam impulsar, de fet, des del Comú, sí que no és que ho retrasi, és que estableix unes limitacions que estan fixades ara al pla, no? Que s'hagin d'aprofitar infraestructures ja existents, que hagi d'anar soterrat, hi ha limitacions als llocs on se pot posar plantes fotovoltaiques que no siguin del valor agrari, limitacions a l'extensió d'aquestes plantes, limitacions també a la distància que hi ha d'haver entre una planta i l'altra perquè no hi hagi acumulació de plantes en una mateixa zona, i restriccions també, indicacions sobre com han de ser les línies. Aquí és veritat que hi ha una problemàtica, que és una línia cadena soterrada, i el que s'està discutint és per on passa
el traçat.
Línia, no? El traçat.
No es podrien aprofitar les carreteres ja, fer-ho als vorals, per exemple.
De fet, la normativa el que diu és que s'han d'aprofitar infraestructures ja existents com carreteres o altres línies o les línies, els vorals de les línies de trens o altres espais que ja siguin corredors d'infraestructures. I el debat que hi ha sobre l'Horta és el mateix debat que hi ha sobre tot el territori català, no? I especialment de Terres de Lleida, també de Terres de Tarragona, centre de Catalunya, que històricament i ha estat així, no? Sempre el model energètic de Catalunya ha concentrat la producció en aquestes àrees menys poblades i concentra el consum a l'àrea litoral. Aquí el que falta és que la Generalitat adopti un pla energètic nacional que estableixi com que planifiqui, no?, com ha de ser aquest desenvolupament de les energètiques, de les renovables, i la llei en principi és clara, el que passa és que després falta desenvolupar-la, perquè en teoria s'aposta per un model de producció distribuïda, i el que estem veient són projectes, megaprojectes, que concentren la producció en determinades àrees que tenen valor agrari, i el que s'està fent és contraposar l'ús agrari amb l'ús energètic.
I sobretot tenint en compte també les particularitats del territori, a l'hora de fer, estic molt d'acord amb el que comentes, Laura, igual que el Melé, doncs jo crec que estaríem tots d'acord amb que les energies renovables és l'energia del futur, perquè és menys contaminant. Ara bé, cal veure quines són les limitacions, pel que us comentava, no? En el nostre municipi, tenint en compte doncs, que tenim aquesta horta i com integrem doncs, aquests sistemes d'energia, tenint en compte que part de l'energia elèctrica ens ve d'Alcarràs, recordem-ho, i com volia comentar la Laura, hauria d'anar soterrada, o sigui, en els vials existents, no?, per intentar doncs, integrar-se de la millor manera possible.
De fet, el primer projecte, això també ja ho hem parlat, el primer projecte que contemplava més de 40 torres que travessaven, llavors sí que travessaven per tot l'Horta de Lleida, i es va fer aquest oferiment d'utilitzar les infraestructures pròpies de l'Ajuntament de Lleida, i realment, però això no trau que encara que està quedant un tros de la línia amb torres, i realment el que cal continuar treballant, perquè al final és el que diem, vam aconseguir amb aquesta normativa limitar, parar, com li volguéssim dir, però també vull dir això, que vam ser el primer municipi que va tindre una normativa al respecte, que d'una manera o una altra també ha incidit als altres municipis, que d'una manera o una altra també ha d'incidir amb aquest pla nacional que diguéssim, perquè al final entenem que la nostra problemàtica no només és de Lleida, sinó que és de tot el territori. Al final, però clar, al final l'Ajuntament tenia les capacitats que teníem, i jo crec que vam fer una bona feina entre tots en aquell moment, i gràcies a això encara podem fer al·legacions al projecte, com bé deia el Javi, i els veïns i les veïnes de l'Horta, que això també és una de les capacitats que també veureu a nivell d'organitzar-se, no només per això, sinó per les coses bones i per les coses dolentes. L'Horta té una capacitat d'organitzar-se realment molt, molt, molt bona a través de les entitats veïnals i a través dels propis veïns per defensar els interessos.
Glòria, no, què opines d'aquest tema?
Bueno, donat que sóc la nova, perquè tots tenien grup abans, no? Doncs nosaltres vam escoltar les queixes i les demandes dels veïns de Magraners, que ens van cridar al seu dia, que estan doncs, molt reticents amb totes les solucions que planteja l'Ajuntament actualment. És una problemàtica que, com han dit tots, perquè encara hi és, està damunt de la taula, i jo crec que s'ha de buscar una solució que no perjudiqui ni els veïns de l'Horta, evidentment, ni els veïns de Maraners, ni cap de les associacions veïnals i els veïns. Està clar.
És curiós perquè les torres aquestes de Maraners, jo és que era petit i jo recordo, però que són aquestes torres que no sé quina alçada tenen molts metres d'alçada, i ho veies fins i tot estrany que pràcticament passés a prop de cases, tot i que ja estiguéssim al barri més allunyat del centre.
Exacte, és que s'ha de procurar... Perquè
estem a l'any 2023.
Ah, i falta, la veritat, que tenen deures pendents tant la Generalitat, que o sigui, estàs d'acord, traslladeu a Esquerra al govern, no?
La Laura li diu al Xavi Estrada.
No, que n'hi haurà per tots, vull dir, si anem pujant cap a dalt, n'hi haurà per tots.
Sí. Això és com aquí l'Ajuntament, Laura, que demanem molt transport públic, no teníem on enxufar els autobusos.
Bueno, sí.
Perdona, no, clar, és que igual tens l'estat de governar i portar mobilitat, i el senyor Castro anteriorment...
Mobilitat ho porta el senyor Castro, i li vam demanar fins i tot la seva dimissió, vull dir que no
la vau aconseguir.
No la vam aconseguir.
Tot i que vau recolzar els pressupostos.
Vam recolzar els pressupostos, ens vam abstenir als dos últims pressupostos.
Però si és això, vol parlar de mobilitat i de sostenibilitat, però no podem enxufar els autobusos elèctrics. Vol parlar de mobilitat i no podem enxufar... I vam eliminar les possibles recàrregues de cotxes elèctrics de la universitat, a Barri de Capon. Llavors, clar, la contradicció de lo que es diu amb lo que es fa és lluny, no?
Bueno, el que fem nosaltres, no, t'asseguro que no, que ho tenim claríssim. Pregunta-li als companys de Junts, que nosaltres vam apretar tot el que vam fer.
Quan l'hem apretat uns a les altres, eh?
Ja anireu veient. No, des del comú, que... los malos malotes són els de Junts. Això. No, ha sigut històricament així.
Portàveu...
El senyor Palau fa l'entrada i llavors el comú li passa la pilota a Junts.
Portàveu mobilitat, no és perquè sigui Junts, no, però portàveu mobilitat i per tant
entenc.
Tindreu la responsabilitat.
Amb aquest tema entenc.
No? Vull dir, si la portàveu vosaltres, la portàveu vosaltres.
Hi ha molts.
En tot cas, llocs per enxufar n'hi ha, i el que anava a dir és que ens falta això, no?
Quin és el model
d'energies renovables que volem? Si el que es vol és mantindre l'oligopoli amb grans centres productors que després impliquen també unes línies de transport que trinxen el territori, o si volem un model més distribuït que permet també que no tingui tant impacte les línies de distribució, i aquí hi ha deures pendents de la Generalitat perquè hauria de fer aquest mapa energètic i deutes pendents també de l'Estat, i no em costa res reconèixer que l'Estat també ha participat Unidas Podemos i no s'ha aconseguit, tot i que Transició Energètica també ho porta el PSOE. Però amb l'àmbit de Red Eléctrica Espanyola, doncs modernitzar les línies i les torres, i també dissenyar una xarxa de distribució d'alta tensió, el que li correspon a Red Eléctrica Espanyola, que sigui també coherent amb aquest model distribuït. Clar. I que faciliti l'evacuació des de les plantacions de renovables.
Però quants nous punts de càrrega se van fer aquest últim mandat?
Pues aquest últim mandat no se'n van fer.
Reparteixes a Junts, reparteixes a Esquerra i l'altre cop està al govern. Llavors, clar, si
que sí, home, que tot lo del govern va tindre culpa el comú, que tenia dos regidors.
I reconeixeu que en 4 anys no s'ha ampliat cap punt de càrrega a Lleida, doncs està molt bé fer volar coloms, però a la pràctica, quan vosaltres governeu i vau tenir l'oportunitat, no s'ha aplicat.
Quan nosaltres governem amb dos regidors en un govern de 15...
Amb la clau que teníem,
doncs podíem canviar l'alcaldia, però no podíem fer...
Per cert, amb això dels punts de recàrrega...
Quina sort, se pot canviar l'alcaldia, però no es pot canviar res més.
Els de Campos de Cap Pona, que no sé de qui depenien exactament, però es van perdre aquells punts de recàrrega.
Es van perdre, sí, sí.
Segon, Xavi Blanco, esteu treballant amb el tema del cartipàs, que sí. Crec que ja no sé si ho esteu treballant vosaltres ja o ho heu consultat ja amb la resta de partits.
Bueno, ells l'han rebut, ja tenen accés a veure'l i si tot va bé...
Vale, qui serà la regidora o regidor que estarà encarregat d'aquest tema? No seràs tu, per casualitat?
No, jo no. En mobilitat...
Això no ho diu el cartipàs.
No ho diu encara.
Encara no ho
diu. No sé si ho puc desvetllar o no, però...
Sí,
tranquil.
Sí, ho pots dir.
Perquè ha sortit públic.
Esperarem, però... Ja no han sortit les competències encara. No, sí que els temes de mobilitat, sí. Per exemple, serà la...
En seguretat.
La Cristina Morón, ho farà estupendament bé, i espero que el diàleg sigui constructiu per a tots, perquè avui jo sóc el nou, he vist una mica com les llances anaven d'un costat a l'altre.
No. Però ara t'he de dir una cosa. Jo el cartipàs tinc accés ara mateix. Sí, he arribat tard, primer se m'han trecat les faltes. Però
ahir ja s'ha
penjat. No, ahir estava penjat, però nosaltres no teníem accés. Perquè, sí, no teníem accés. O sigui, ara mateix, clar, quan m'he enterat també que s'havia convocat una roda de premsa per explicar com anaven les converses amb tots els grups. I resulta que nosaltres tenim la reunió demà. O sigui, és una mica estrany, no? Començar així, no?
En teoria, jo parlo, crec que l'han rebut tots igual.
Jo el cartipàs el vam rebre ahir en paper, no en PDF, però, ni per correu ni res.
Perdona,
no
sé. Javi, el tema és que nosaltres, com som nous, perquè ella ja hi era, nosaltres no teníem accés...
Suposo que us estan acabant d'arreglar els accessos i
llavors no tenim accés. Llavors no teníem accés fins ara, jo dic, fa mitja
hora. Bueno, Cristina Morón.
Cristina Morón.
Tema de mobilitat. I aquí entra també el tema de cotxe elèctric, etcètera.
Jo crec que al final tots a la taula estem d'acord amb el mateix, amb d'avançar amb temes de mobilitat, amb temes de sostenibilitat. Crec que és una necessitat perquè el planeta ens ho demana. Vull dir, i l'herència que hem de deixar als que vinguin després no pot ser el planeta que tenim ara mateix. Jo crec que això estem tots d'acord. A partir d'aquí, com arribar-hi? Pues espero que tots ens pugem al mateix vaixell i tots ho fem perquè arribi, perquè és necessari. I en aquest cas, la Cristina, que serà l'encarregada, jo estic segur que hi ficarà tot de la seva part perquè sigui així, per augmentar punts de càrrega, per fer polítiques per incentivar la mobilitat, perquè les línies d'alta tensió a l'Horta es puguin utilitzar, canals ja existents subterrans. Jo crec que treballarem amb la línia d'aquests perquè per nosaltres és cert que és molt important el tema de la sostenibilitat i lluitarem per una ciutat més verda i més saludable.
I estarà bé que ens ho expliqui, doncs, perquè el senyor Palau està molt preocupat amb el nombre d'endolls, més que no pas que en el seu dia es fes la proposta... Doncs precisament per lluitar per les energies renovables i el fet de que hi haguessin...
Però si no Estrada, quina proposta? Si no se'n va fer cap?
La proposta que se senti en el sentit de que hi hagin autobusos, que puguin haver autobusos amb energies renovables.
A veure. L'Ajuntament de Lleida, aquest anterior mandat, ha comprat autobusos elèctrics gràcies als fons europeus que ara no hi ha on enxufar-los. Això és el llegat que vostès deixen. Ho sabia, això? que han comprat autobusos elèctrics que no tenim on enxufar-los? Ho sap vostè que han dut a terme un projecte de llei d'ampliació de voreres que haurem de ser curosos en exigir responsabilitats, perquè això també és mobilitat? Què fem amb aquesta ampliació, si ha dut a, si es durà a terme un manteniment de les zones verdes, si aquestes plantetes que han plantat a la Rambla d'Aragó es moren o viuen, si han encertat amb els arbres? Per tant, no és un problema que el senyor Palau estigui preocupat dels enxufes, no? El senyor Palau està preocupat de que vostès van comprar autobusos que ja no tenim on enxufar-los. Això em preocupa. I això és el que tindrà que resoldre la senyora Morón. I això és el que tindrem que exigir a aquells com, com els seus anteriors dirigents del seu grup o de Junts que van dur a terme compres de vehicles que ara que farem amb ells. Això és responsabilitat. Ah, això va de saber.
L'important és fer les propostes, tirar-les endavant i poder-les tirar. I comprar
autobusos que no tenim, no sabem on tenir-los que enxufar, ja està.
Autobusos elèctrics, ja n'hi havia,
ja havia, i
però se recarregaven.
Que no hi ha càrregues suficients per enxufar tots els nous autobusos que vindrà compaginant-los amb els que hi havia. Aquesta és una realitat.
Però no estic d'acord que aquest és el pas important, que hi hagi transports i mobilitat.
El que estic d'acord és no comprar coses que no podem utilitzar. O vostè comprarà coses que no pot utilitzar.
Jo intentaria comprar coses que serveixin...
Sort que no governen, perquè vostè compraria de tot.
I perquè sigui una energia que no sigui contaminant.
I el que estaria bé pot ser exigir-li a Moventis que
ja veieu que
els autobusos,
bueno, encara tindrem els autobusos.
Ja veieu que el tema de l'energia
és un tema que, punts i no tindre autobusos.
Que és un tema que s'ha de tractar a fons i jo crec que des de l'origen. I si pot ser a nivell nacional i anar baixant, que no decidir coses a nivell de les ciutats. Però vaja, ja ho veurem. Glòria Rico, Laura Vergés, David Melé, Xavi Estrada, Xavi Palau i Xavi Blanco, com sempre un plaer, gràcies. Només us queden dues setmanes més de venir aquí, eh? Després us deixaré festa.
Moltes gràcies.
Bona setmana.
Adéu.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, demà hi tornem a les 12:20.